la resposta de Radeba.
Triple al recostat per posar el 65-66. El partit està viu, però està molt, molt descontrolat, eh? A veure qui és capaç de dominar el ritme en aquesta recta final. Crits de penya-penya des de la grada de l'Olímpic de Badalona. És pilota per Andrés Félix, al coll de l'ampolla, per Andrés Domich. Talla Andrés Félix, Domich la posa en curt per Guillem Vives. Amenaça el triple a un peu de Guillem Vives, gairebé sobre la botzina. No, el rebot és per València, que surt com un coet. Shannon Evans, endavant, enrere, i ara els àrbitres s'inventen una falta personal sobre Guillem Vives. No hi està gens d'acord, s'ha equivocat l'àrbitre, clarament.
Sí, perquè està parat. Sí, ha llegit perfectament el moviment d'Evans, l'espera, hi ha contacte, però està quiet.
I a més amb els braços en l'aire, i Evans el que fa és perdre la pilota.
I a més xiula el que una mica comentàvem l'altre dia, una acció similar en el partit de Milà, que l'àrbitre xiula molt tard. Si no xiula quan hi ha el contacte, sinó que xiula a veure que és pilota perduda. I això és el que encara creu més Vives, que se'n va a la banqueta perquè és la quarta.
De cert que Onda Cero acaba de denunciar que Àlex Baena ha denunciat Valverde per agressió. Per tant, aquí un capítol nou que s'obre en els fets d'ahir. L'agressió de Fede Valverde, Àlex Baena, ha acabat el partit ja a la zona de pàrquing del Santiago Bernabéu. Fins ara no hi havia denúncia ni del Villarreal ni tampoc del jugador. Onda Cero acaba de denunciar que existeix denúncia ja d'Àlex Baena a Fede Valverde.
És l'única manera que hi hagi alguna cosa, perquè al moment en què ni l'àrbitre ni res ho assenyala i sent fora de l'estadi.
Sí, sí. Ara, pendents de què pot acabar suposant això, evidentment, versions d'un, versions dels altres, i a veure què acaba significant, més enllà de nivell esportiu, també ja fora de, evidentment, del terreny de joc, sinó una agressió, diríem, al carrer, que és el que acaba sent sí. L'agressió de Fede Valverde a Àlex Baena.
De fet, a nivell esportiu, bé, no sé que acabés suposant que Fede Valverde entrés a la presó, no tindria cap mena de... Diu, conseqüència,
jo he llegit
no?
que antiviolència podia entrar si havia denúncia perquè era dins del recinte. És cert que no és a la gespa, però és al pàrquing del Bernabéu.
Deu haver-hi càmeres, no, al pàrquing del Bernabéu?
Crec que moment, no. A Villarreal diuen que tenen el vídeo.
És a dir, si hi ha denúncia, la policia les deu poder requerir, aquestes imatges.
Si existeixen, totalment. Si al final les que existeixen, sí. Almenys la policia el que va fer és personar-se amb el.
A veure, aquí a Badalona, la penya per davant en el marcador, 70-68, més 2 pel Joventut, 4-39 per arribar al final del partit. Pilota de València Bàsquet, Jaciel Rivero, des del pau baix, als 4 metres, costat esquerre, el tir a taulell, no. El rebot és per la penya, sortirà amb pilota controlada Andrés Félix, creu el tram, cercle central. Crits de força penya des de la grada de Badalona. El bloqueig frontal d'Ante Tomic per Andrés Félix, forçant, carregant, entra pel costat esquerre de la cistella, treu la falta personal, seran dos tirs lliures pel jugador dominicà del Joventut.
I ara que deixa'm fer una pausa, o sigui, ara que veig San Emeterio, ha estat una notícia
sí.
boníssima al cap de setmana, que és que el Valladolid va felicitar la paternitat de la Fuente, del seu jugador. I clar, llavors la primera resposta va ser la dona de San Emeterio dient, ei, si fins ahir era la nòvia, era la parella de la meva germana i porten 3 anys junts. I San Emeterio dient, sí, dono fe, d'haver-lo vist. Sí, sense voler, Valladolid, community manager, en el seu currículum pot posar lo de destapar infidelitats.
Això és un epic fail, eh?
Sí.
El va esborrar. El mal ja estava fet, no? Però el Valladolid va intentar ara eliminar de totes les xarxes aquest tuit.
Sí. Pobra dona, acabar de parir i trobar-te això.
Sí.
Tenim jugant el Manresa ja a Baskonia, Vitoria, i vaja, el partit comença sense enredar ningú, eh? Peñarroya, Pedro Martínez, vinga, anem a puntuar. Sí. I com ha començat això, Molló, eh?
En menys de 3 minuts, Baskonia 8, Baxi Manresa 10, amb 6 punts de Harding i 4 de Sigma per el Baxi Manresa.
És un partit aquest Baskonia Manresa que jo imagino que a Vitoria les entrades deuen ser barates, però ha de ser un partidarro.
Sí, bueno, venen d'uns 20...
Per això, 120 a 100.
Superar allò és complicat, però...
Però, vaja, és un partit per pitet, aquest Baskonia-Manresa.
Sí. Manresa, no diré que obligat, però sí que la victòria del Betis aquest migdia, la pròrroga, fa que ara sigui un i el bàsquet a veraix el que separa Manresa dels andalusos.
Aquí a Badalona ho intenta València Bàsquet, hi ha hagut bàsquet de Radebo, 72-70, és el 14è punt del jugador de València Bàsquet, 3-40 pel final del partit.
Sí, s'espera Carles Duran amb Gai per fer una cosa molt estranya, que acaba regalant la pilota, i en la jugada següent, sabem que la defensa és el seu punt dèbil, l'ataca Radebo i no ha tingut resposta.
Ho intenta Félix de 3, xof! Triple d'Andrés Félix, 75-70. No ha sigut un atac elaborat, però també compta.
Cinquè de la FB en percentatge i amb el tir frontal és amb el que se sent més còmode.
A l'altre costat, la resposta de València Bàsquet, el triple de Xavi López Arosteguino, lluita pel rebot, Maciel Rivero, i me li fum un castanyot.
Kyle Alexander.
Sí, Alexander, perdó. Sí. Semblava que era Rivero. El castanyot d'Alexander a Ellenson, jo crec que la revisaran. També et diré que la intenció d'Alexander era de tocar pilota.
Sí, i també t'afegeixo que Alexander s'havia endut un bon viatge en el rebot de Tomic i suposo que anava una mica calent per això. És una pilota dividida, arriba abans Ellenson, contundent a que era Alexander. Ellenson també hi hem de dir que hi posa una miqueta de teatre.
Sí.
I acaba amb falta sense res, no revisa, segueix el joc.
75-70, la Penya UTV. Atac important del joventut Andrés Félix, remenant la pilota, fent el ioió, se la jugarà ell solet, la baixada amb dret i el bàsquet. Des del dins de la zona, 77-70. Demana temps mort Àlex Bombró, atura el partit. 2:53 per arribar al final del partit. La penya guanya de 7. Pinta bé el partit a l'Olímpic de Badalona.
Bon forat aquest que ha obert la penya ara amb aquest més 7 a menys de 3 minuts perquè s'acabi. Mou la banqueta Rubi en aquest Almeria 2, València 1. Sí. El qual li queden 13 més l'afegit.
13 minuts. Deixa'm apuntar que Nico González ha marxat també lesionat en aquesta segona meitat. A la primera s'ha lesionat Kluivert, a la segona l'ex del Barça. I, clar, l'Almeria intenta perdre temps, fa entrar jugadors de refresc, queden 13 minuts. Jo crec que pot haver-hi un afegit també generós d'aquest partit. Cada moment deixaria l'Almeria fora de la zona A d'ascens, al València tercer per la cua.
No van sobrats de llum a los pajaritos, Numancia 0, Barça Atlètic 0, al 6 de la segona. La imatge de televisió, o el contrast està mal fet,
sí, sí.
O la imatge és fosqueta, ara mateix a Sòria.
I tant.
No tenim gols, ni llum. Ni gols, ni llum.
I a Vitòria, Baskonia 11, Baxi Manresa 14, primers 5 minuts de partit.
Aquí a l'Olímpic es reprendrà el partit, recordeu, dimecres, segon assalt pel Baxi Manresa en aquest playoff, el millor de 3 per arribar a la Final Four, que si Unicaja s'hi classifica, tot apunta que jugarà a Màlaga.
El primer partit el va guanyar claríssimament Unicaja contra l'UCAM Múrcia.
Que, per cert, veus sentir les declaracions de Xus Vidorreta després del primer partit de la sèrie contra el Manresa?
Que va dir que, diu, que guanyar Manresa seria molt difícil.
Donades les circumstàncies, i que ell es plantejava ja el tercer, directament.
Va, és una mica la víctima Vidorreta, eh?
Sí. Ha sigut lesionat, és cert. Bueno, avui perden a la pista del Betis, per exemple.
Sí.
Però, bueno, més que res perquè les tenen totes a la mateixa posició. Però, bueno, també forma part de la competició.
A Saragossa, el descans, Bondet, sembla un partit de broma. Saragossa 23, Benvibre 14. Descans del partit.
Déu-n'hi-do.
Carai.
Bon resultat pel Barça, que s'asseguraria el playoff.
I aquí a Badalona hi ha triple d'Andrés Félix, que està sent l'home del partit en aquesta recta final. Són ja 8 punts consecutius. Efectivament.
Ja l'hem vist altres partits així aquesta temporada. Hem vist partits de 17 punts a l'últim quart, 8, 19 punts a l'últim quart. I el pas aquest endavant que està fent.
Mira, i torna. A veure, la passada és per Ellenson.
2-1.
Bàsquet 2-1. Henry Ellenson en contra d'un. Assistència Andrés Félix.
Sí, ha entrat d'aquestes coses d'Ellenson que físicament no va sobrat i fa patir una mica,
sí.
Que no arribo, però ha dret al 2-1 i obre forat la penya, gairebé sentenciant a falta de 1-50 i demanar amb jugadors que facin un passet endavant, no?, amb les baixes. I en aquesta recta final, un dia més, Andrés Feliz, que sempre hem de recordar que fa any i mig estava jugant a l'Ep Plata, i el caràcter que mostra en aquest tipus de finals de partit,
sí, sí,
sempre generen.
No s'ha fet mai el final, Feliz!
Exacte.
A Badalona, no s'ha fet mai. 18 punts ja al jugador dominicà, 83-70, minut i 47 segons per arribar al final del partit. És pilota per València, el triple Canaibà, el rebot és per Joel Parra, surt en contraatac el jugador verdinegre, a mitja pista, canvia el ritme, s'atura, li tiren un 2-1, la passada és per Pep Busquets, no s'atreveix a llançar, minut i mig per arribar al final, la penja per Virgander, està amb un petit, per Ramenau, inverteix la pilota buscant Ellenson, de 3, queda curt, l'ha fotut al canto del taulell. Sí, sí, a veure el triple del Joventut en rebot ofensiu, que tampoc, a veure la lluita Virgander, la lluita Felip, la lluita tothom, i finalment hi ha hagut falta personal
d'Evans.
Deixant un Evans a mitja pista sobre Andrés Félix.
Bé, de brega, la lluita disparats. Però de fer aquesta falta que ha tret la penya ara aquí. MVP.
Aquest tio jugarà al Mundial aquest estiu. Andrés Félix.
Carregant-se la subcampiona del món.
Argentina. El primer té lliure de Félix cap dins.
I per això deia abans que es necessita molt més de Vives, perquè avui mateix la comparativa dels dos bases és contundent. Vives, sí, amb 0 punts. Feliz ara, si nota, se'n anirà als 20.
Sí, sí.
Sí, amb 0 i un menys 6 de valoració, dic, perquè a vegades, no, amb els bases dius, bueno, aporta sí, no, d'altres coses, però no és el cas d'avui.
No, però bé que és. Porta temporades, sobretot això en atac, li està costant moltíssim aquesta temporada Vives a portar.
A Vitoria empata 17, Baskonia 17, Baxi Manresa 17, a 3 minuts pel final del primer quart.
Anotat el primer, tir lliure Andrés Ferit, el segon, també. 85-70, se'n va cap a la banqueta, escolteu l'Olímpic aplaudint Andrés Ferit. Li regala l'ovació a Carles Duran, ha entrat Guillem Vives a pista, és pilota per València Bàsquet, Martin Hermansson. De fora cap a dins, es tanca la penya, l'obertura per Clavera, el triple Canaibà, el rebot és per Guillem Vives, demana calma als seus companys, creu a la pista el base verd i negre, últim minut de partit, Joventut 85, València 70, la bota Vives, el 2x2 amb Virgander, de sota no s'atreveix, a fora per... Ah, és que no m'hi veig, l'entrada de Vives no. Saps què passa? Ens han canviat molló la zona de premsa. I si estàvem malament, ara estem pitjor.
Ens han reduït l'angle.
Sí, sí, ens han centrat i em perdo, doncs, bona part del camp d'atac on ataca ara mateix els Joventuts.
Ens han centrat físicament.
Sí, 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 sí.
Sí, de l'altre és complicat amb el Bundet.
Per això.
Sí, sí.
No es faci il·lusió a la família.
Jo què sé. A veure... El triple d'Ellenson, no. El rebot és per València, tampoc. I el partit que morirà aquí. 3, 2, 1, final. Victòria del Joventut, clara, rotunda, més 15. Sobre un rival directe en la lluita per ser als play-offs aquesta temporada, la penya cobra forat respecte al tall. 17a victòria ja de la temporada, el Joventut que atrapa l'Unicaja de Màlaga amb 17 victòries. Deixa el 8è classificat ja a 4 punts i l'Average. És molt interessant la situació verd i negre, que sens dubte serà a la post-temporada ACB. Avui era partit important per no patir, per no haver de mirar pel retrovisor en el que queda de curs, i també important per un bon assaig general cara a la fase de creuaments de l'Eurocup. La mala notícia l'hem explicat al començament del partit, la lesió de Pau Ribas, que molt probablement es perdi el que queda de temps.
Els últims 5 minuts, Colo, passeu de 17-2 de la penya. L'empat a 68, hem passat en aquest 85-70, se li ha fet fosca al València de cop.
El factor Feliz, a banda de la millora defensiva, hi han posat més contactes, més cos, i el València és que s'ha desfet, ho dèiem, ha estat molts minuts vivint simplement dels detalls individuals, aquests triples en passa enrere i tot, I deixa'm comentar només detall de Rivero, que se'n va abraçar. Hi ha una història a Badalona que és un sense sostre cubà, que un dia van trobar tocant la trompeta aquí fora al Palau, i que diem que hi ha un grup d'aficionats, doncs, que el porta als partits i tot.
Els dimonis verd i negres.
I ara hem vist a Rivero, que com a cubà també anava a saludar-lo. Dit això, importantíssima la victòria, per això, per 3, són 3 partits més l'Averaix, perquè va perdre de 5 a València, i és un partit que la penya li reforçarà la moral, i a mi m'alimenta sobretot moltíssim els dubtes d'aquest València, d'aquesta plantilla, per molt que tingui baixes, però també les tenia la penya, que la imatge ha estat molt, molt dolenta abans d'enfocar aquest tram final de temporada.
Ara Pau Ribas com se'n va amb les crosses cap a la zona de vestidors, probablement perdent-se ja el que queda de temporada, és el que diu el comunicat de la penya. Per tant, vaja, ens agafarem encara a veure si el podem veure en el tram final, però el comunicat ja parla que probablement no el veurem ja fins la temporada que ve. Joventut Bàsquet Girona, la Lliga CB, el proper partit, dissabte que ve, 8:45 a l'Olímpic, abans, dimecres, 8, Eurocup, 8ens de final, poca broma, que aquí es va enganxar els dits la penya la temporada passada, Joventut London Lions. Això, a priori, Bondet, ha de ser molt desequilibrat o no?
A priori sí. Ara bé, també t'haig de dir que fons del Joventut em reconeixien la setmana passada que és un equip que fins la setmana passada no havien vist. Per raons òbvies, és a dir, la Lliga Anglesa és una lliga que està absolutament fora de circulació, sí, i els partits de l'altre grup de l'Eurocup
Sí, fa anys la penya va fitxar l'MVP de la Lliga Anglesa, Andrew Sullivan. El rendiment va ser de, que van dir, bé, per no cal mirar-la molt, la Lliga Anglesa.
Per això et dic, llavors, és a dir, té un sentit, no? Al final, sí que potser el director esportiu, doncs, a l'hora de fer, doncs, una recerca, hi ha clubs que se'n van a lligues que estan fora de mercat. La Lliga Txeca, la Lliga d'Islàndia, la Lliga Romanesa, no? Que són, al final, de la necessitat en fas virtut. Però és que la Lliga Anglesa està per sota, fins i tot, d'aquestes lligues.
Sí, tot i que té algun jugador com Costa Koufos, ex-NBA.
Sí.
Sí, té un planter molt random, vull dir que el mira si dius com has acabat a Anglaterra, però bé, és el que té l'Eurocopa. Ja, en principi, un equip que, més a l'altre grup, ha acabat amb més derrotes que victòries, has de guanyar. Però, bueno, veurem.
Jo diré que l'única cosa que la gent sabia aquí a Badalona, de London Lions, pràcticament, era que jugaven al pavelló d'handbol dels Jocs de Londres.
Si ho sabien.
Si ho sabien, exacte.
O sigui que a London en segueix sortint el London Towers, que era el de fa anys.
Sí, sí.
Però és un gran desconegut, la veritat.
El Copper Box, gran pavelló, aquell d'handbol dels Jocs de Londres.
Doncs juguen allà com a locals. És un equip que la temporada vinent es pretén que sigui d'Eurolliga. No hi ha confirmació oficial, però...
I no ho serà.
No ho sé, no ho sé. Bé, també, al final, Eurolliga està emmerdant molt la situació. Ja estem a 9 d'abril i moltes coses que han de passar la temporada vinent no estan passant. M'explico? O no s'estan aprovant. Llavors anem tard.
Sí, sí,
Eurolliga va tard. I va tard i malament. Llavors, bé, són tot un seguit de coses que formen part de la prèvia d'aquest partit.
Doncs dimecres a les 8, Joventut London Lions, dissabte Badalona Joventut Bàsquet Girona, el València que rep el Betis a la propera jornada de Lliga, abans visita el Palau, a l'última jornada de l'Eurolliga, divendres a 8:45, Barça-València per tancar, per saber llavors contra qui jugarà el Barça al playoff de quarts de final, que està tot molt obert. L'hauríeu de veure, vaja, ja els va publicar ell, els números de Mundet, aquells fulls que qui entengui alguna cosa que mira, realment estudia àlgebra.
Et faig el títol ràpid. En el Barça, un 42% de possibilitats de que toqui el Partizan de Belgrat, 31% que toqui el Maccabi, 11% que toqui Fenerbahçe i Baskonia, 3% que toqui el Guiris de Kaunas. Val? Sent el Barça segon, són 32 casos possibles, el que té més possibilitats de tocar és el Maccabi. Sent tercer, el que té més possibilitats de tocar és el Partizan.
Perfecte, ens queda clar. Colo, fins la propera.
Fins la pròxima.
A Mundet, fins ara.
Vagi bé, fins ara.
Escoltarem protagonistes de la penya. Quan li queda el partit a Almeria, Albert?
Li queden 10 segons més l'afegit. Almeria 2, València 1. Ha tingut una Hugo Duro, centrada de Gaià, i la rematada des de la frontal de la petita. Un pam per sobre el travesser. El València que ho vol intentar fins al final. 5 d'afegit. Per tant, queden 5 minuts per saber si el València acaba la jornada en zona de descens.
I com tenim el partit del Manresa-Vitòria?
Doncs ha complicat, perquè l'equip de Pedro Martínez ha arribat a guanyar 11-17, però ara perd de 6. Baskonia 27, Baxi Manresa 21. De fet, té l'últim atac d'aquest primer quart. Anota el Baxi Manresa, 27-23. Acaba el primer període, més 4 per Baskonia, que amb aquest resultat, recordo, seria el líder en solitari de la fase regular de l'ACB.
A segona, el temps d'afegit, Cartagena 1, Mirandé 0, Pontferradina 0, Leganés 1. Ara tornem.
Superesports amb Xavi Puig. RAC 1. Compte enrere per la gala dels Premis DRAC.
Compte enrere per omplir-nos d'energia positiva. La dels referents que han innovat per posar la tecnologia al servei de les persones. Per això, comptem amb el suport de Factor Energia, l'energia dels Premis DRAC.
Cupra Catalunya Motor, el concessionari que batega, està molt a prop teu. Entra a la zona d'altes emocions i trobaràs el Cupra nou o seminou dels teus somnis. I si el teu Cupra necessita una revisió, l'anem a recollir i te'l tornem a punt. T'esperem a Cupra Catalunya Motor, filial de Volkswagen Group Retail Spain, al carrer A51 de Zona Franca i Avinguda Madrid 179-187.
Te compra tu cotxe, te compra tu carro, te compra tu buga. Te compra tu curva, te compra tu moto, te compra tu auto. Caravan, te han hecho una oferta. Te la mejoramos. Has oído bien. Mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos.
A Hyundai et portem del cotxe més venut a Espanya a la tecnologia més innovadora. Perquè tens un Hyundai Tucson híbrid endollable amb etiqueta zero per 331 euros al mes amb el nostre renting a particulars tot inclòs. Més informació a Hyundai.es.
Si ets dels que no saben esperar, no cal que esperis per tenir el teu nou Ford. A la xarxa Ford de Catalunya disposem d'unitats amb entrega immediata. Descobreix la nova mobilitat. Descobreix la gamma electrificada de Ford. Aprofita ara. Ofertes especials només aquest mes. Afanya't. Unitats limitades. La nova mobilitat és cosa de Ford. Xarxa Ford de Catalunya.
RAC més 1. Podcast.
Torna Oxigen, un podcast que et farà reviure situacions històriques de temps extrem a RAC més 1, amb Mònica Usat. Escolteu-lo a l'app de RAC1 i a RAC1.cat.
Aquesta temporada parlarem d'episodis meteorològics extrems que ens han marcat. El recordarem amb afectats, testimonis i experts.
I em trobo una ciutat trencada, una ciutat desolada.
Oxigen, un podcast de RAC més 1 amb Mònica Usart. Cada 15 dies, un capítol nou. Escolteu-lo a
RAC més 1.
Tots som
més
1. RAC 1. Aquest dimarts, la Lliga de Campions es juga a RAC 1. A les 9, dos partits d'anada dels quarts de final. Manchester City, Bayern de Munic i Benfica, Inter de Milà. Seguiu-los en directe des de 8:45 amb Jaume Molló i tota la tropa. I per rematar-ho, tu diràs fins a la 1 amb Aleix Pariser. Aquest dimarts, els quarts de Champions es juguen a RAC 1. RAC 1. Tots som 1.
When you wake up in the morning and you're shadowed by the darkness of the night. When you wake up in the morning, darling, I'll be by your side.
Super Esports.
Hey! When you get a little lonely and you lose your rhythm, don't give up the fight. When you wake up in the morning, darling, I'll be by your side.
Minuts i 8:45 del vespre, Superesports a RAC1, som a l'últim minut del partit ja al camp de l'Almeria.
30 segons, reclamava un penal al València, però arriba abans el jugador de l'Almeria i per mi és falta en atac, és el que ha xiulat l'àrbitre. I veurem si allarga un minutet més. Rubi va fent amb els braços que s'ha acabat, queden encara 15 segons. Serà un servei de banda d'aquests de prop del banderó de corna que penjarà Musa dins de l'àrea de l'Almeria. Ui, quin servei ha fet Musa. deixa jugar l'àrbitre. Folquer amb Musa tenen un 2 contra 1 a la banda. La centrada Folquer, el punt de penal és molt bombada, queda la frontal, serà encara pel València, que la perd en construcció, contraatac de l'Almeria. Aquí es pot acabar el partit i podria arribar... No, un tercer gol, jo crec que no. Mira, Ramazzani s'anticipa directament a Mamardashvili. Últims segons, passem ja del 95. Jo crec que afegirà un més pel temps que s'ha perdut en aquest temps d'afegit. La pilota directament als dominis de Fernando. I es pot acabar aquí el partit en possessió de l'Almeria. 95 amb 30 segons, s'acaba. S'ha acabat. L'Almeria guanya, l'Almeria surt de la zona de descens, tercer per la cua, i queda el València, cares llargues a l'equip Che.
Trenca una ratxa de 4 partits sense victòria a l'Almeria amb aquest triomf contra el València, en suma 30, el València es queda amb els 27, és tercer per la cua, zona de descens, penúltim l'Espanyol també amb 27, l'Elx al cue, gairebé descendit com aquell qui diu, amb 13 punts. L'Espanyol tindrà la salvació a 2 punts que la marcarà el Valladolid, la marca el Valladolid, de fet 17è amb 29, després del seu debut de Pezzolano, del nou entrenador... Ho he dit bé, Pezzolano, sí, uruguaià, sí, del Valladolid, amb empat avui contra el Mallorca d'Aguirre.
Deixa'm dir que tenim tuit de Canales, el jugador del Betis avui expulsat. Hem estat comentant que era una expulsió rigorosa. De fet, Pellegrini, el seu tècnic, ha dit que era exagerada l'expulsió, i Canales ha fet un tuit dient: lo siento equipo, afición, Betis, hoy fallé, tuve un error grave y soy responsable de la derrota, toca hacer autocrítica. Per tant, assumeix la responsabilitat i veient les imatges, doncs creu que ha estat ben expulsat i diu que toca passar pàgina, girar full i ja centrar-se en els propers objectius.
Obtenim el partit del Manresa, Vitoria, Molló.
Doncs continua dominant el Baskonia. Baskonia 32, Baxi Manresa 26, a 7 minuts i mig pel descans.
Avui s'ha jugat a Madrid la final de la Copa del Rei d'hoquei gel i era la repetició de la final de la Lliga entre el Barça i el Haka. A la final de la Lliga, en el cinquè i definitiu partit, el Haka va guanyar-lo, va imposar-se per 3 victòries a 2 al Barça. Aquest Barça, que ara en parlem, té moltes dificultats per poder practicar el seu esport, l'hoquei gel. En parlem amb l'Oriol Rubio, un dels seus jugadors, una de les ànimes d'aquest equip. Hola, Oriol, bona tarda.
Bona tarda, com estem?
Molt bé, de tornada, encara a Madrid. Com ho feu, això, Oriol?
Bueno, doncs ara jo personalment m'he quedat a Madrid perquè ara estem, des d'avui ens quedem concentrats amb la selecció, que la setmana, el diumenge que ve, comencem el Mundial, però sí, l'equip ja ha tornat fa una estona i ja estem de camí cap a Barcelona.
Tant la Lliga com la Copa, igual que ha sortit creu, podria haver sortit cara, com aquell qui diu, no, Oriol?
Sí, al final doncs l'esport és el que té, a vegades guanyes, a vegades perds, crec que al final hem fet un paper molt, molt important, no podem estar orgullosos de tot com ha anat la temporada, amb totes les circumstàncies. Al final crec que la situació, tots ens hauria agradat evidentment guanyar, però bueno, al final de l'esport, la Lliga, la pròrroga, avui els instants finals també, hi ha dies que guanyes, hi ha dies que perds, bueno, per sumar experiència i per propers cops millorar-ho.
Amb el mèrit d'aquesta temporada del Barça, que Oriol, per la gent que no ho sap, no heu jugat cap partit a casa, vosaltres.
Sí, correcte, correcte. Tots els partits els hem hagut de jugar fora. Contra Haka, a la final, els hem jugat els 5 partits a casa d'ells, però bueno, des de mitjans, principis de temporada, sabíem que la situació era aquesta, que havíem d'assumir-ho i tirar endavant, i crec que tot l'equip, entre tots, vam assumir aquesta situació i entre tots l'hem tirat endavant, i podria haver estat al final molt millor, sí, però bueno, hem d'estar orgullosos de com ha acabat tot.
Per les obres a l'Espai Barça, o el que serà l'Espai Barça, el museu es trasllada al que era la pista de gel, i la pista de gel del Barça queda inhabilitada. Hi va haver-hi algun intent o es va parlar d'alguna opció d'instal·lar la pista de gel a la zona del pàrquing del Camp Nou, però allò no va passar millor vida, no va prosperar, diríem, Oriol, eh?
No, al final el que està clar és que no hem pogut jugar a casa, que és el que al final l'esportista, el que li agrada jugar també a casa, recolzat del seu públic, no ho hem pogut fer, però bueno, una temporada més, s'ha acabat amb aquest mal regust de boca, però bueno, ara ja pensem en la propera i esperem que pugui tornar el públic a Barcelona.
Tant de bo, clar, no podíeu jugar, però i com us entrenàveu al llarg de la setmana per preparar el cap de setmana, Oriol?
Doncs físicament, sí que alguna sessió de gimnàs s'ha hagut anant fent, però molt, molt limitat. Al final no hem tingut la pista de gel, que a qualsevol altre esport agafes un parc o un altre espai i pots entrenar-ho, però el nostre té aquest handicap del gel que a Barcelona és difícil de trobar.
És a dir, que no trepitjàveu gel fins al dia de partit?
Correcte, o sigui, nosaltres els nostres escalfaments eren... però bueno, això ho hem hagut d'assumir des del principi, sabíem que seria així i no hi ha cap excusa més.
Com ho viuen això, els jugadors que venen de fora per jugar al Barça? Una situació com aquesta, Oriol, perdona, com la viuen?
Bueno, pues la veritat és que els estrangers que han vingut ho han assumit des del principi, sí que al principi els diem que, bueno, que potser ens tindríem, però que al final és molt bonic dir-ho i perquè som una família. Al final els hem acollit superbé i des del principi han estat superaguts amb nosaltres i han sigut un part més del grup.
Els rivals, què us deien? El Haka, per exemple, amb qui jugueu tota la final a pista contrària, tant els partits que jugueu com a locals com els que jugueu com a visitants, quins comentaris feien quan jugueu partits contra ells?
Bueno, però al final tothom ha quedat sorprès. O sigui, la situació en què estàvem, ningú al principi de temporada, ningú donava un... apostava per nosaltres i al final... acaba guanyant la Lliga el cinquè partit a la pròrroga amb superioritat. Vam tenir una expulsió i ens van marcar. Podria ser tot al revés i hauria sigut una història totalment diferent. Però bueno, els equips s'han quedat sorpresos. Tothom, si tothom que li preguntis, s'ha quedat molt sorprès del que hem aconseguit. Però bueno, al final el que és clar és que la Copa i la Lliga se'ns han escapat.
Heu jugat sempre a Haka o encara heu voltat una mica més, Oriol, per jugar com a locals?
No, hem voltat per totes les pistes d'Espanya. Hem jugat partits com a locals a Madrid, a Sant Sebastià, a Pamplona... Sí, per totes, més o menys.
Déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do. I la temporada que ve, aquesta... pista de gel de la que se n'ha parlat a les instal·lacions de la Universitat de Barcelona, a l'entrada a la ciutat de Barcelona per la Diagonal, això ho teniu garantit o encara no?
No, això, sincerament, jo no podria dir res, perquè no sóc responsable d'aquests temes. Jo el que sí que a ganes sí que en tinc de que sigui així o on sigui, però bueno, aquest tema jo com no sóc responsable, no sé més, no tinc més informació.
Bueno, per tant, no us han comunicat res encara, ni molt menys de manera oficial, de com us ho fareu la temporada que ve.
Fins que no vegi una pista de gel...
No t'ho creuràs, no?
No, ben confiem.
Ben fet que faràs. Clar, això el primer equip, però... I categories inferiors, com us ho fèieu?
Bueno, les categories inferiors han seguit competint, sub-15 i sub-18 han seguit competint, i les altres, al final, entrenant a hoquei línia i alguns tornejos amistosos amb altres clubs, doncs han anat tirant. S'ha pogut fer el que s'ha pogut. També, al final, som una secció molt, molt familiar, on tots ens coneixem, on tots ens recolzem, i tots han sabut la situació, o l'han entès, i que al final, que entre tots, això, tirar-ho cap endavant i que no quedi cap enrere tot.
Doncs esperem que la temporada que ve la situació sigui molt diferent, perquè no es pot permetre una temporada una altra com aquesta, més amb el nom de Barça, no? Que de vegades dius, parlem també de vegades amb el Francesc Gómez, de la secció de rugbi del Barça, de les instal·lacions on juga, de canviar-se en barracons pràcticament que fan servir de vestidors, i no casa molt amb aquesta imatge, no? de grandesa que de vegades quan dius el nom del Barça i les situacions en segons quines seccions, en el cas del rugbi o de l'hoquei gel, com ara ens explica l'Oriol, són ben diferents. Oriol, que vagi bé amb la selecció aquest Mundial i en continuem parlant. Moltíssimes gràcies.
Moltíssimes gràcies a vosaltres. Una abraçada.
L'Oriol Rubio, jugador del Barça a l'antena del Superesports després de perdre 3-2 aquesta final de la Copa del Rei, aquesta Final Four jugada a Madrid aquest cap de setmana, avui la final perduda contra el Haka. Com tenim el partit del Manresa a Vitòria, Mullom?
Doncs el tenim, més 8 per Baskonia, 4 minuts per arribar al descans, Baskonia 38, Baxi Manresa 30.
Han començat Rami Koepka o encara no?
Primer cop en el partit dels líders, ara només juguen ells dos en el partit d'aquesta ronda final, i Koepka, el primer cop del forat 1, s'han anat molt a l'esquerra. De fet, ha superat la zona on hi havia el públic, per tant, no ha començat gens bé el jugador dels Estats Units, que arrenca líder, menys 11, a dos cops John Ram, que ara justament farà el seu primer cop en aquesta última ronda, últim recorregut del Masters.
Pol Prats, hola, bona nit.
Bona nit.
Fem una altra actualització de la informació general. Per on arrenquem?
Doncs arrenquem de nou pel trànsit. L'operació tornada d'aquest diumenge continua ben embolicada, sobretot a l'AP7, on des de fa 3 hores es mantenen més de 50 quilòmetres de cua. Això sí, són 50 quilòmetres acumulats en diversos trams. La majoria segueixen concentrats, com fa una hora, al Vallès Oriental, al Penedès i al Baix Ebre. També continuen les retencions a la Nacional 340, la C31, la C32 o la C16. Ho actualitzem tot plegat amb el Servei Català de Trànsit, Sílvia de l'Amo.
En aquests moments encara hi ha forces complicacions a l'AP7, sobretot derivat d'una topada de la selva, on hores ara ja no hi ha cap carril tallat, però sí que encara hi ha 13 quilòmetres i mig fins a arribar a Maçanet de la Selva. També encara hi ha 8 quilòmetres entre Castellbisbal i Martorell i també entre Banyeres del Penedès i el Vendrell. També retencions en altres punts, com la C16, que tendeix a millorar, però encara hi ha 7 quilòmetres entre Guardiola i Sant Santi Manresa. I a la part de Girona, destacar la C35, la C65 i la Nacional 2, on hi ha retencions sobre de vies que venen de la platja.
Fins ara ha tornat a l'àrea metropolitana de Barcelona uns 174.000 vehicles, són gairebé un 30% dels 600.000 que Trànsit preveu que ho facin fins demà a la nit. El govern andalús presentarà una queixa formal pel gag del programa Està passant de TV3 que ironitzava sobre la Verge del Rocío. La queixa l'enviaran a la Forta, la Federació d'Organismes o Entitats de Ràdio i Televisió Autonòmics. Ho ha anunciat aquest migdia el conseller de la Presidència andalús, Antonio Sanz. Ho ha dit a la Televisió Pública d'Andalusia.
Queja formal donde vamos a reclamar que se tomen medidas para evitar este tipo de ataque, este tipo de afrenta. Y también pedir al gobierno de Cataluña que deje de dividir de una vez por todas, que deje de dividir incluso a la propia sociedad catalana.
El coordinador general del PP, Elias Bendodo, també ha aprofitat per sucapar en la polèmica. Ha demanat a Esquerra i al PSOE que demanin disculpes pel que considera que és un nou insult cap a Andalusia.
Gràcies, Pol. Fins ara.
Fins ara.
Tenim el perill del Barça Atlètic amb 9 minuts més l'afegit per jugar-se. Numància 0, Barça Atlètic 0 a la primera federació i al del Manresa li queden 3 minuts de segon quart a Vitòria. Mollom.
Sí, de moment el Manresa aconsegueix estabilitzar el desavantatge en aquests 6, 7, 8 punts. Ara guanya de 7 al Baskonia. Baskonia 41, Baxi Manresa 34, 3 minuts pel descans.
Ara tornem.
Superesports amb Xavi Puig. RAC 1. S'apropa la gala de lliurament de la segona edició dels Premis DRAC.
La nit en què els premiats brillen amb llum pròpia, en rebre l'escama de drac, obra de Missouri, que simbolitza la tenacitat i l'esforç necessaris per assolir les grans fites.
El dilluns 17 d'abril, a l'Auditori de Barcelona,
celebrem les grans fites dels guanyadors dels Premis DRAC amb els guardons de Missouri, marca referent d'alta joieria contemporània fundada per Unión Suiza.
Si ets dels que no saben esperar, no cal que esperis per tenir el teu nou Ford. A la xarxa Ford de Catalunya disposem d'unitats amb entrega immediata. Descobreix la nova mobilitat. Descobreix la gamma electrificada de Ford. Aprofita ara. Ofertes especials només aquest mes. Afanya't. Unitats limitades. La nova mobilitat és cosa de Ford. Xarxa Ford de Catalunya.
Em vull vendre el cotxe, vendre el cotxe.
A Vender Mi Cotxe et comprem el cotxe.
Però com? On i quan? No tinc temps.
Fàcil i molt de pressa. No cal ni demanar cita. Vine amb el teu cotxe, accepta la millor oferta i abans de 30 minuts tu i els teus diners estareu de tornada a casa.
Vinga, vende el cotxe a Vender Mi Cotxe.
Som a Barcelona, al carrer Rocafort 78, Cornellà de Llobregat i a Sabadell.
Mundo Deportivo és molt més. És veure espectacle, on altres només hi veuen futbol. És veure màgia, on altres només hi veuen bàsquet. És veure estratègia, on altres només hi veuen MotoGP. Si llegeixes Mundo Deportivo, hi trobes molt més. Mundo Deportivo. Ho donem tot.
A Hyundai et portem del cotxe més venut a Espanya a la tecnologia més innovadora. Perquè tens un Hyundai Tucson híbrid endollable amb etiqueta zero per 331 euros al mes amb el nostre renting a particulars tot inclòs. Més informació a Hyundai.es.
RAC1 presenta
La Ruta Islandesa.
Ràdio en directe per tot Catalunya.
Propera parada, Calonja.
Dijous 13 d'abril a les 7 de la tarda, Islàndia, amb Albert Om en directe des del castell de Calonja.
10 dies abans de Sant Jordi farem el programa a la primera i única Booktown de Catalunya.
Com és que en un municipi de poc més de 10.000 habitants es van obrir en un mateix dia 7 llibreries?
Escriptors, llibreters, tot l'equip d'Islàndia, amb Fel Feixedes i Guillem Albà, serem a Calonja, poble de llibres.
Entrada lliure, us hi esperem. Veniu a celebrar la prèvia de Sant Jordi amb llibres, humor i música al Castell de Calonja.
Dijous 13 d'abril, Islàndia, amb Albert Om des de Calonja. RAC 1. Tots som 1.
Amb la col·laboració de Borges.
Prepareu-vos, que ja són aquí... Les colònies de RAC 1, aquest any, tercera edició. Del 25 de juny al 9 de juliol a l'Albert de Vic.
Per nenes i nens d'entre 8 i 16 anys.
Natura i ràdio en un entorn magnífic.
Farem tallers de ràdio cada dia a l'estudi.
Gravarem podcast amb els professionals de RAC 1.
I a més, hi haurà activitats d'aventura.
Visitarem la Vall de Sau i les Guilleries.
Muntarem a cavall.
Farem excursions i piscina.
Informació i inscripcions a coloniesracu.cat.
Organitzat per Club Elements i Radiofonis.
Amb la col·laboració de RAC 1.
Tots som...
De Colònia Oaf.
RAC 1.
Des de l'estudi a RAC 1 anirem a passar el vostè primer. Arrenca amb el marxidor i regalem-nos un somriure. Viatge que hi plarem i són el riure esclata sense permís. Passi, passi, aquí teniu vostè primer.
De dilluns a divendres, d'una a dues del migdia, amb Marc Giró. RAC 1. Tots som 1. RAC 1.
La moció de censura contra Pedro Sánchez ha fracassat.
53 diputats a favor, que són 52 de Vox i un ex de Ciutadans.
Ho dèiem en portada, l'incendi del País Valencià continua cremant sense control, el vent i les elevades temperatures...
Comença una investigació sobre la influència que hagi pogut tenir el Barça en els àrbitres. Roger Saperes, bon dia.
Bon dia, Xavi, així és la notícia en tot...
Arrenca el Mundial de Motociclisme i déu-n'hi-do com comença el Mundial amb pole per Marc Márquez.
Absolutament inesperada, perquè el Cerverí d'on devia estar...
Tot el que passa t'ho expliquem a les dues. RAC 1 migdia. Cada dia a RAC 1. Tots som 1. Superesports amb Xavi Puig.
I les 9 de la nit, Superesports a RAC 1, després d'aquest Almeria 2, València 1 a la Lliga de Primera, de la victòria de la Penya contra el València, precisament a la Lliga CB de bàsquet. Ara a les 9 comença un Rayo Vallecano Atlètic de Madrid. L'Atlètic de Madrid, si guanya, se situarà només 2 punts de la segona posició que marca el Real Madrid.
I el Rayo podria empatar al setè lloc amb l'Atlètic Club de Bilbao. Tenim ja 11, el Rayo, que surt amb Dimitrievski a la porteria, amb Balliu, Legend, Catena i Fran García en defensa, el doble pivot Valentini com Esanya, les mitges puntes Isi Palazón, Unai López i Álvaro García, i al davant avui titular Raúl de Tomás. A l'Atlètic de Madrid, amb tres centrals al darrere, Black a la porteria, Savic, Jiménez i Hermoso als tres centrals, els carrilers Molina per la dreta, Carrasco per l'esquena, al mig del camp Llorente, De Paul i Coque, al davant Antoine Griezmann i Álvaro Morata.
Doncs aquest 11 de l'Atlètic de Madrid buscant la victòria que l'apropi a la segona posició. Avui, com explicàvem, a la Paris-Roubaix, victòria per Van der Poel, que afegeix un altre monument en el seu palmarès. Ja en té 3 dels 5 monuments, per tant va fent feina també el neerlandès, que avui quan ha fet l'atac ha vist com Van Aert no el podia seguir. A més, un problema també en la bici de Van Aert ha acabat significant la victòria de Van der Poel en aquest infern del nord, en aquesta Paris-Roubaix, una de les clàssiques de primavera que volem comentar amb en Pau Mitjans. Aquí podem escoltar Volata Ràdio en aquest podcast de referència també en el món del ciclisme. Hola, Pau, bona nit.
Hola, Xavi, bona nit, què tal?
Molt bé. Doncs avui Van der Poel ha decidit que que era el seu dia i que a la Paris-Roubaix li faltava per fer el check, i ja té el check fet en aquesta Paris-Roubaix al neerlandès.
Sí, 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 de fet, una Paris-Roubaix, una autèntica passada, sobretot, és que podem dir que aquesta temporada no hi ha clàssica que no ens hagin donat un espectacle. S'ha format un grup a 85 de meta, on hi havia Van Der Poel, i té aquesta Paris-Roubaix que, a més, s'afegeix a la Milan-San Remo, perquè ha aconseguit dos monuments, és a dir, els dos monuments, tres, millor dit, en els que ha competit, Milan-San Remo primer, Tour de Flandes segon i Paris-Roubaix primer. Ja ho deia ell, la millor temporada de clàssiques que he fet fins ara, i no n'hi ha per menys.
Sí, sí, realment, rematant cap a dins. L'altre dia que ho comentàvem abans de l'etapa reina, que deia, no, és que Van Der Poel sempre sí, 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 però al final quan acabava de rematar no acabava de rematar del tot, doncs aquest any no es podrà encaixar que està rematant i a gol en aquestes clàssiques, i avui quan ha decidit que era el moment, en aquest Carrefour de l'Arbre, que normalment marca molt aquesta Paris-Roubaix, Van Aert, que no sé, fins que entre setmana havia dit que potser no arribava del tot bé, però Van Aert ha dit prou avui, Pau.
Sí, s'ha de dir que avui Van Aert ha fet una cursa, jo et diria, força intel·ligent. L'únic que avui els problemes mecànics li han jugat una mala passada al Jumbo, perquè Van Aert fa una acceleració a 102 de meta, on formen el grup pràcticament que ha arribat al final, el grup dels favorits, amb Van Der Poel, amb Laporte, amb Kung, amb Degenkolb, no? I és Van Aert qui forma aquest tall. Però després, un company d'equip com és Laporte, molt important, sortint del bosc d'Arenberg, punxa, i després ell, en el moment decisiu, en aquest Carrefour d'Arbre, torna a punxar la roda, en aquest cas Van Aert, té aquest problema perquè havia atacat. Ell havia atacat el Carrefour d'Arbre, punxa, i allà és quan Van Der Poel diu: ei, jo ataco, i ha fet els últims 15 de meta. També molt significativa la caiguda que hi ha hagut en aquest Carrefour d'Arbre, precisament causada pel seu company d'equip, podríem dir, per Philipsen, que ha acabat segon, han fet doplet als Alpecin, i és una caiguda que ha generat una miqueta de debat. Després, veient la repetició, veus com Philipsen clarament marca una traçada, se'n va una miqueta a la dreta i fa una mica efecte dominó, i Van Der Poel la salva perfecta, no? Aleshores, aquí sí que a Van Aert, avui, a diferència d'altres moments que li podia haver faltat alguna coseta, avui crec que aquestes dues punxades en moments clau és el que defineixen una miqueta aquesta Paris-Roubaix.
Mm-hmm. La caiguda, tu la veus, és a dir, la veus neta, un lance del juego, que dirien en el futbol, no hi veus mala fe de ningú en la caiguda de Degenkolb?
No la veig amb mala fe. Potser en una altra carrera ens hauríem de mirar més vegades encara, però és que estem parlant de la Paris-Roubaix. Jo he vist la caiguda repetida 4 o 5 vegades i veig que Philipsen el que fa és marxar cap a la dreta, intentar sortir del pavé, posar-se per aquests laterals que ho fan molts, no? per tenir més velocitat, per anar botant menys. Ell va encapçalant aquest grup, per dir-ho d'alguna manera. Clar, no veu qui li ve darrere. Aleshores, tanca fins i tot una mica la traçada de Van Der Poel, del seu company d'equip, que hem de dir que és un ciclista tècnicament impecable. Jo he vist poca gent anar a sobre la bicicleta millor que Van Der Poel, i de fet salva la caiguda. Però Degenkolb, que va una miqueta més a la dreta, pica amb Van Der Poel i no la pot, no la pot salvar. Un Degenkolb, recordem, que va guanyar a Paris-Roubaix el 2015. Jo crec que avui és l'ante del juego, que dirien, no? I són coses que passen, i a més en una Paris-Roubaix on hi ha tantes caigudes, hi ha tants moments, és la carrera que li diuen, no, tanques els ulls un moment i et perds. Sí. Doncs aquí precisament és el que ha passat, no? Un Degenkolb per això que ha acabat setè al final, vull dir que ho ha salvat.
I continuem, això sí, en quan hi ha un d'aquests peixos grossos, en sigui on sigui, sigui d'un dia en les clàssiques o d'una setmana, s'ho emporten ells. De moment no hi ha opció a ningú més, quan tenim els Van Der Poel, Van Aert, Pogacar, Vingegaard, tots aquests, si competeixen en algun lloc, de moment la victòria és per ells.
Sí, és que no donen alternativa, no hi ha opció, no tenen rival ara mateix, però és bonic en aquest sentit, no? Perquè a més tenim diferents ciclistes de diferents perfils que ho competeixen tot, tant en grans voltes com en voltes d'un dia. Van Der Poel, Van Aert, no tenen el mateix perfil de Pogacar, segurament, de Vingegaard, molt, molt més escaladors, no? O molt més explosius en aquest sentit, però ofereixen espectacle a tot arreu, no? Aleshores, ostres, crec que és d'agrair, s'ha juntat una generació molt competitiva, tant dins del propi asfalt, avui de les Llambordes, però com a fora, no? Avui també m'ha agradat molt, hi han hagut dues imatges, ostres, que m'han cridat l'atenció. Una ha estat la de Van Aert, quan ha arribat Van Der Poel, picant-li l'esquena i dient-li, ostres, tio, felicitats, no? M'has tornat a guanyar, no és la primera ni serà l'última, perquè aquests dos fa molts anys que breguen. I l'altra és la de Van Der Poel i Philipsen també anant-se a disculpar una miqueta a Degenkolb, no? Com dient, ostres, potser sí, però que són imatges d'esportivitat que sí, no deixen res a la resta, però no ho fan de males maneres, no? Aleshores, ostres, crec que estem davant d'un gran moment del ciclisme i que s'allargui, que no acabi aquí.
Sí, sí, perquè Vingegaard a la Itzúlia, a la volta al País Basc, també ha tornat a demostrar de dir, que no us n'oblideu de mi, que allò del Tour de l'any passat no va ser un error i un accident que no el guanyés Pogacar, sinó que vull continuar donant guerra, i ha fet una altra exhibició. De fet, l'últim dia fa una exhibició per guanyar Eibar espectacular, també, Vingegaard, eh?
Sí, i a més ja venia del Gran Camino, que tothom li deia, sí. Ostres, sí, el Gran Camino, vas allà, no n'hi ha gaires competidors, no? Però aquí, a la Itzúlia, ja hi havia noms importants, teníem un Mikel Landa, que ha fet una molt bona Itzúlia, també és veritat que corria a casa, coneixia molt bé el terreny, però hi havia Enric Mas, vull dir, hi havia noms de pes importants que aniran al Tour, que prepararan bé el Tour de França, i Vingegaard ha guanyat 3 etapes, la general, i li ha enviat un missatge, li ha picat l'ullet a Pogacar, dient-li, ei, jo també estic aquí, jo també tinc cames, jo també pujo bé, i tampoc deixo peixet als altres, i si he de guanyar una etapa, encara que tingui la general sentenciada, la guanyo, no? És més una declaració d'intencions, a més de portar les cames que porta, que una altra cosa. Però també afavoreix l'espectacle, no? Perquè ho comentàvem quan comentàvem la volta, ostres, si tots aquests grans ciclistes es prenen les proves de preparació, entre cometes, de les grans cites de la temporada com un joc per anar a guanyar, és que al final l'únic que afavoreix és l'espectacle, no? Aleshores, en aquest sentit, benvingut sigui que qualsevol d'aquests ciclistes, quan vagi a competir, ho faci. Després podran guanyar o podran perdre, però almenys si donen espectacle, és el que agrada a l'aficionat, i per això també tanta gent, no? Que potser no estava seguint el ciclisme en els últims anys, doncs s'està aficionant i està entenent com funciona el ciclisme, qui són els grans candidats i quines són aquestes proves, potser menors, que abans no se seguien tant i ara es comencen a seguir.
El cap de setmana que ve tenim l'Amstel Gold Race el 16 d'abril, que no és un dels monuments, però vaja, com si ho fos, Pau, perquè segur que l'espectacle el tenim garantit també en aquesta nova clàssica.
Sí, de fet ara ve el famós tríptic de les Ardenes, que li diuen, és Amstel Gold Race, Fletxa Valona entre setmana, i d'aquí dos caps de setmana la Lieja-Bastogne-Lieja, que aquest sí que és un quart monument. De fet, avui s'especulava, no? Què, Van Der Poel? Perquè Van Der Poel té Tour de Flandes, Milà-San Remo i París-Roubaix. En canvi, Pogacar té Tour de Flandes, Giro de Lombardia i Lieja-Bastogne-Lieja, no? Aquest quart monument, jo dubto que Van Der Poel aquest any corri la Lieja-Bastogne-Lieja. Ara mateix no posaria la mà al foc, però dubto que aquest any. Però dels dos monuments que li queden, de la Lieja i del Giro de Lombardia, segurament és el que per característiques millor se li adapta, no? Aleshores, ve un trip de les Ardenes carregadet, que també tornarem a tenir a Pogacar, que ja té ganes, crec que Remco Evenepoel, alguna d'elles també la fa, per tant, també, dies entretinguts, un terreny molt més trencacames, de petites cotes, no? Però després amb un desnivell acumulat important, que ens duran a l'espectacle, segur.
Acabo, Pau, i amb el Verde, que s'ha apuntat al gravel, que això d'estar a casa assegut no va amb ell, i ha dit, saps què? Doncs hi ha campionat de gravel, doncs cap allà, que me n'hi vaig.
Sí, de fet, és una disciplina que s'ha posat de moda molt en els últims anys, està creixent molt. També aquí val a dir que les marques hi tenen un interès al darrere, no? Perquè al final és una disciplina que va començar en el camp amateur, en el cicloturisme, per dir-ho d'alguna manera, i a poc s'ha anat professionalitzant. i Valverde, que jo crec que si ara la Fletxa Valona, no?, que és una dels teus grans competicions, no sé si l'ha guanyat 5, 6, 7 vegades, una barbaritat, i segurament si estigués a la Fletxa Valona segurament la podria competir, s'ha agafat a qualsevol cosa per dir: ei, jo això del gravel a mi m'hi va, m'hi veureu, podré competir, em podré treure el gusanillo, no?, que se li diu, i el veurem competir. Els Mundials de Gravel ja l'any passat es va fer la primera edició, s'hi va posar la UCI de pel mig, i estic segur que és una disciplina que creixerà, que està creixent molt. Veurem quina part del professionalisme s'hi enganxa. Ara estem veient a molts exciclistes, no?, que estan agafant el gravel com una referència per allargar una miqueta més la temporada, la carrera, millor dit, i per no desfer-se de la bici en el sentit professional, però veurem quin encaix té també en el calendari i si, per què no, de la mateixa manera que els Van Der Poel, Van Aert, fan la temporada de ciclocross, si algun dia també això del gravel agafa el pes necessari com perquè altres ciclistes del pilot internacional també s'hi sumin.
Doncs anirem veient aquest creixement del gravel tan i tan important. Com sempre, Pau, un plaer, continuem parlant, moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres, bona tarda.
En Pau Mitjans, home, ciclisme del Superesports, pentinant aquesta clàssica que s'ha emportat Van Der Poel avui a aquest infern del nord, la Lieja-Bastogne-Lieja.
Superesports. Tots els dissabtes i diumenges, l'emoció de l'esport a RAC1.
Lieja serà per Sant Jordi. Avui la París-Roubaix, aquest infern del nord que s'ha emportat Van Der Poel. Demà, 9 de la nit, mira, d'aquí a 24 hores i 3 minuts, començarà el Camp Nou, un Barça-Girona. I avui al Superesport hem volgut reunir dos arbociencs, aficionats del Girona, fins a tot un ex-treballador d'alt nivell del Girona. Culers, també, perquè per què negar-ho? Per escalfar una mica o per passar aquestes hores prèvies en aquest Barça-Girona del Camp Nou de demà. Com faria l'Albert Om, diré les edats dels dos, Fel Faixeda, 53 anys. Hola, Fel, bona nit.
Hola, bona nit. Cal dir l'edat, també, que sou una mica cabrons.
Bueno, l'Albert sempre ho diu, jo també ho puc dir, no? Jordi Guerrero, 55 anys. Hola, Jordi, bona nit.
Hola, bona nit. Perdona, en tinc 54 encara.
54? Ostres, doncs aquí ja...
Sí.
D'algun lloc te poden 55, per tant...
El transfer marc està equivocat.
Doncs 54, perdó. Doncs
54.
54.
El que passa que està molt més cascat que jo i sembla molt més gran que jo.
Tu saps que no.
Des de quan us coneixeu, Fel, amb en Jordi Guerrero?
Hòstia, des de molt petits, sí. Perquè de jugar a futbol a Arbúcies, al pati de l'escola el doctor Carulla, ell era 2 anys més gran, però érem de la colla, i començo jo a jugar a futbol, ell és més gran, però quan arribem a juvenils coincidim, tenim el mateix grup d'amics, vull dir que, no sé, dels 13, 14, 15 anys. Ja són uns quants anys voltant pel poble, sí.
Voltant pel poble i voltant pel món ja, perquè
sí.
hem anat
però
junts
tu més
a,
que jo.
A final. Bueno, però vull dir que hem anat junts a final,
sí.
hem anat junts
sí.
a veure partits, sí. vull dir que...
Clar, perquè sí, un quan sí, és d'un poble, a vegades la gent es pensa que tothom es coneix. Arbúcies es coneix tothom o no, Jordi?
Bueno, ara potser no ens coneixem tots, perquè també al final hi ha molts moviments migratoris i hi ha molta gent que ve de fora, però en general sí, en general un poble com Arbúcies és petitot i acabes coneixent a tothom, i sobretot els de la nostra edat, que no recordem que nosaltres no teníem mòbils, havíem de quedar, i al final, i al final acabes quedant amb tots els de 2 anys menys, o 3 anys menys i 3 anys més, no? I a més aquesta franja d'edat només teníem futbol i ens coneixem tots.
Veu arribar a jugar junts o no, Guerre, tu i el
sí.
Fel?
Sí. Sí, vam coincidir amb juvenils, tot i que poc, sí. Perquè quan ell va començar juvenils jo ja em vam passar al primer equip moltes vegades i no podia jugar amb juvenils. I després va haver-hi una petita època que ell va entrenar amb nosaltres al primer equip, però després per unes qüestions personals va deixar de jugar.
I li veies capacitats o no? Al mig de... Perquè ell, quan fem les transmissions, bueno, sembla el Schuster d'Arbúcies, pràcticament, allà al mig del camp. Li veies capacitats, Jordi?
Sí, nosaltres vam coincidir una vegada en un torneig internacional que anàvem a Bèlgica i allà va apuntar maneres, va apuntar maneres. El que passa que, bueno, després jo crec que la vena aquesta de teatre i de persona radiofònica i tot això li ha pogut
m'agradava més la juerga que el futbol.
també hi ha aquest punt a vegades, eh?
Això és un problema, Fel, quan s'ha de començar a pujar el nivell, no?, sobretot.
Sí, exacte, sí, quan et diuen no, confiem en tu, el que passa que ets molt jove i començaràs a la banqueta i el primer dia hi vas, el segon també, el tercer dius mira, que ja està bé, però que més que la banqueta, a la nit del dissabte m'ho passo més bé que estant a la banqueta del primer equip, i vaig durar poc la passió.